Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic, des de Volcànic Internet. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bon fred.
I bon fred, què tal?
Sí. Bé, bé, bé.
Tens alguna dita dels informàtics i el fred, d'aquelles tan bones que ens dius a vegades o no?
Bueno, i aquella típica de tanca la finestra que s'escapa el wifi, no sé si la podríem fer servir en aquestes condicions.
Està bé, està bé.
Un dia podríem fer un decàleg d'aquest tema, perquè tu les, suposo que evidentment les coneixes i les consideres normals, però nosaltres la majoria no les hem sentit mai.
Aquesta és molt bona, David.
Sí,
tot i que
sí,
jo em quedo
sí,
amb aquella dels gossos, no? Com era aquella dels gossos? Els informàtics són com els gossos, com era allò?
Allò de que un
any
d'un humà és com 7 anys, o un any d'un gos és com 7 anys d'un humà, doncs també els anys dels informàtics són com 7 anys d'un ésser humà, perquè sí, els van tan de pressa.
Exacte, exacte. Escolta, què està passant amb Google, que sembla que als Estats Units li va al darrere perquè deixi de tenir el monopoli en molts aspectes.
Sí, Google en el passat ha estat notícia, sobretot a la Unió Europea. A la Unió Europea en temes de competència són molt estrictes i molt rígids, i de seguida que una empresa fa ferum que té una mica de monopoli, doncs la Unió Europea de seguida hi posa sancions i els exigeixen que facin moltes coses per deixar de tenir aquest monopoli. Als Estats Units això no era tan habitual. Dic no era perquè el Departament de Justícia dels Estats Units aquesta setmana ha demandat a Google per una postura, per actituds monopolístiques en el camp de la publicitat online. Google durant molts anys ha construït el seu negoci a partir d'aquells anuncis que ens apareixen quan busquem en el seu cercador. Quan nosaltres busquem qualsevol paraula en el buscador de Google, a la part superior i a la part lateral veurem que hi ha uns resultats que posa anuncio. Quan fem clic en aquests resultats, Google fa caixa i és la principal via d'ingressos de la companyia americana. I en aquest cas, doncs, el que està fent el Departament de Justícia dels Estats Units és demandar perquè Google està abusant de la seva posició com a buscador dominant i de que juga amb els preus que cobra als anunciants i que paga als suports publicitaris, a les webs que mostren anuncis, doncs juga amb aquests preus sempre en favor seu i per mantenir aquesta posició hegemònica o monopolística.
De totes maneres, David, això creus que realment té recorregut? És a dir, se'n sortirà el govern americà? Perquè, clar, Google se li ha convertit en una mena de gegant absolutament imbatible, no?
Veurem, és el, segurament el que fa més apassionant aquest cas que comença aquesta setmana, a veure fins a on allò que aquí el programa comentem moltes vegades, que cada vegada les empreses tecnològiques són més poderoses i que tenen més poder a vegades que els propis països, fins a on aquest pols entre el govern dels Estats Units i Google doncs portarà canvis. Una de les possibles sortides d'aquest cas és que el govern americà obligui a Google a fraccionar el seu negoci, a fer-se més petit per no poder, no tenir aquest múscul financer, no tenir aquesta capacitat que té a dia d'avui per esborrar la competència com ho fan. O sigui, quan intenta aparèixer un competidor, a cap de pocs mesos han de plegar perquè no poden competir amb la força que té Google. Potser si Google es fes més petit, això no passaria. Aleshores, veurem què passarà.
Perquè, David, quins són els principals perills de Google? És a dir, a partir de quin moment els governs se n'adonen compte de que amb Google poden acabar tenint problemes?
En el moment que el propi ciutadà, el propi usuari, quan té qualsevol dubte, qualsevol pregunta, se'n va a Google a preguntar. I com que quan tu preguntes a Google, Google et retorna, com deia abans, resultats que es diuen orgànics, que són aquells resultats que apareixen allà però que ningú paga per sortir, i et dona també aquests resultats que són anuncis, que són els identifiquem perquè surt aquesta etiqueta davant del resultat que posa anuncio. Clar, el poder que tens quan estàs movent milers de milions de cerques cada dia de controlar aquests resultats i també de controlar la part econòmica, el que deia abans, el que paguen els anunciants i el que acaben cobrant els suports publicitaris que mostren els anuncis, doncs clar, això és una posició de moltíssim poder i això espanta a qualsevol, començant pels governs.
I quina relació té Google amb la Unió Europea? Perquè, esclar, si els Estats Units ara ja li volen posar, diguem-ne, com diu la dita castellana, allò de poner puertas al campo, en el cas concret de Google i Europa, quina relació tenen ara mateix? Perquè alguna vegada ja li han intentat parar els peus, no?
Sí, com deia abans, a la Unió Europea aquest tipus de conductes monopolístiques s'han perseguit des de fa molts i molts anys. Us sonarà potser, jo diria que deu fer ja 15 o 20 anys amb Microsoft, quan els van acusar de tenir conducta monopolística perquè posaven l'Internet Explorer, aquell navegador que fèiem servir al principi dels 2000, el posaven per defecte en el Windows. I clar, això impedia la competència que altres empreses poguessin doncs, vendre els seus propis navegadors web. Sí, clar, si Microsoft et regalava l'Internet Explorer amb el Windows, doncs malament pels seus competidors. I en aquest cas van aconseguir que quan es comercialitza un Windows a la Unió Europea i vols obrir el navegador web, et dona diferents alternatives, el Firefox, l'Opera, diria que també t'ofereix el Chrome, ja no només és l'Internet Explorer. I en el cas de Google també ja fa anys que la Unió Europea els està perseguint per aquesta posició dominant que tenen, sobretot en l'àmbit de les cerques. Estem parlant d'una quota de mercat que supera el 90%. De cada 10 cerques que es fan a internet a dins de la Unió Europea, 9 es fan al buscador de Google. La resta se les reparteixen, doncs, Bing, de Microsoft i DuckDuckGo i altres buscadors molt menys populars.
I Yahoo encara existeix, David, o no?
Existeix. El que passa és que ha anat pivotant el seu negoci cap a altres àmbits. També ha tingut grans fracassos a l'hora de comprar altres companyies, intentar explotar-les i no els hi ha funcionat bé. I bé, segueix existint, però és una companyia molt més petita del que era quan va començar tot això d'internet.
És que tinc un amic que té una adreça de Yahoo i em sembla com molt exòtic, no, encara?
Bé, podríem dir que a 2023 tenir una adreça de Yahoo és vintage, no? És com dir que t'agraden els Beatles o els Rolling, doncs tens una adreça de Yahoo.
És una mica com Hotmail, no, David? Que també al seu moment era el Novamás i ara poca gent
sí.
El té.
Bé, Hotmail en el seu dia va ser comprat per Microsoft i la majoria d'adreces hotmail.com han evolucionat cap a adreces outlook.com, que és més actual.
Sí. Bé, el món de la tecnologia està en hores, no sé si crítiques, baixes, de replantejament. Ho dic perquè sabíem aquesta mateixa setmana que Spotify acomiada 600 treballadors. Venen després de Facebook, de Twitter i de tantes altres que estan fent Amazon, sense anar més lluny, acomiadaments massius, David.
Sí, l'altre dia vaig escoltar una metàfora que em va agradar moltíssim, que parlava d'això, no? dels acomiadaments massius a les grans empreses tecnològiques, i deia que això és com quan passen les festes de Nadal. Durant les festes de Nadal tots són tiberis i dinars i sopars i carreguem uns quants quilos de més, i aleshores quan arriba el gener doncs ens hem d'apuntar al gimnàs, hem de fer una mica de dieta, menjar verdura, fruita, sacrificar algun àpat, beure aigua, perquè hem comès alguns excessos durant el Nadal. En aquest cas, el Nadal tecnològic va ser sobretot els anys 2021 i 2022. Penseu que aquestes grans companyies tecnològiques, quan començava el 2021, tenien, entre totes, uns 900.000 treballadors. A final de 2022 tenien més de 2 milions de treballadors, és a dir, que pràcticament, bueno, més que doblar en aquest període, van créixer moltíssim. Ara estem parlant que d'aquest milió de persones que van incorporar-se en aquestes grans companyies, unes 50.000 han estat acomiadades. Són aquests excessos que durant per diferents motius, eh? Cada companyia té els seus motius pels quals fa aquesta retallada de plantilla. En el cas de Facebook, per exemple, l'aposta no fallida, però que no va tan ràpid com voldrien, del metavers, doncs ha fet que es replantegessin el projecte i hagin fet fora molts enginyers. I en els altres casos, doncs això, és de tota la gent que han incorporat en els anys 21 i 22, ara n'han fet fora una part. Però sí que és cert que sorprèn que un sector que estava tirant moltíssim, de cop i volta estigui a les primeres portades dels mitjans per acomiadaments. No estàvem acostumats a això.
No, i de fet és un avís per navegants, David, o com passa les festes de Nadal, el proper Nadal tornarem a menjar molt?
Segurament o menjarem diferent. De fet, un dels conceptes que es repeteix en aquests acomiadaments és la importància que tindrà la tecnologia de la intel·ligència artificial els pròxims mesos. La carta que va enviar el conseller delegat de Google als 10.000 empleats que han fet fora, fins a 3 vegades mencionava com la intel·ligència artificial impactarà en els processos i en els programes que farà Google els pròxims anys, i que evidentment això obliga a replantejar-se moltes coses, entre elles quins o quants enginyers necessites a l'empresa per desenvolupar els teus productes. Jo diria que és això. Jo crec que vindrà un altre Nadal, però segurament canviarem els plats, perquè la tecnologia, com sempre diem, canvia moltíssim, i aquests anys 21-22 va créixer per la pandèmia, pel comerç online, perquè molts hàbits dels usuaris havien canviat amb els anys 20-21-22. Ara, el 23, sembla que és any de retallades, veurem cap a on decanta tot plegat.
David, tot aquest personal que es fa fora de grans tecnològiques es recol·loca fàcilment? Sempre hem parlat que el mercat de la tecnologia i de la informàtica en general és un mercat on hi ha feina. No sé si quan veiem aquests acomiadaments tan massius, quan passen certes altres indústries, a vegades hi ha la por de dir, bé, aquesta gent no es recol·locarà fàcilment. En el cas de les tecnològiques, sí?
Passaran diverses coses. Una d'elles és que durant aquests 2 anys els enginyers tenien la paella pel mànec i podien anar a demanar uns salaris astronòmics. El nivell dels sous al sector tecnològic ha crescut moltíssims aquests anys perquè hi havia més demanda d'enginyers que oferta. Ara s'ha girat i, per tant, tornarem a uns salaris, podríem dir, més baixos. No sé si més raonables, però més baixos segurs que els que teníem aquests 2 últims anys. El segon impacte que tindrà això és una onada de noves empreses, de noves startups que vindran fundades per aquests enginyers que han abandonat Facebook, que han abandonat Google, que han abandonat Microsoft, i que una de les opcions que es plantejaran segur és crear la seva empresa. Això ja ha passat en algun altre moment en el sector. De fet, quan va explotar la bombolla de les .com a principi dels 2000, tota la gent que van al carrer són els que després van fundar grans companyies com Google i aquestes que estem parlant ara. És a dir, quan hi ha un acomiadament massiu i molta gent es queda al carrer, els informàtics normalment tenen el cul inquiet, i és molt probable que veiem molta nova empresa, molta nova startup fruit d'aquests acomiadaments.
Ara que comentes això, David, hi ha molt d'atur entre el sector informàtic o fins i tot el sector de programadors informàtics?
Fa 2 mesos et diria 0. Qui volia un lloc de feina el tenia, i és més, era això que us deia ara. Si no t'agradava el sou que estaves guanyant, doncs anaves a una oferta de feina, demanaves el doble i probablement ho acabaries aconseguint. Segurament això ara ha canviat, i en els pròxims mesos veurem doncs més enginyers, més informàtics buscant feina. Però bé, segurament dins de l'estructura de la gent que busca feina és dels sectors amb un percentatge més baix d'atur.
És a dir, que si el nostre fill o filla ens diu m'agradaria dedicar-me a la informàtica, com a pares, què li hem de dir com a mares? Que s'hi dediqui o que no s'hi dediqui? Perquè clar, en determinat sector segurament li diries, mira, millor que no t'hi dediquis.
Mira, jo amb això, Joel, tinc una teoria que no té res a veure amb el sector, i és que a partir de certa edat les persones han de ser amos dels seus encerts i dels seus fracassos. Per tant, fill o filla meva, decideix tu, i si tot va bé t'aplaudirem, i si va malament un plat a taula i ja te l'hi posarem. O sigui que...
M'encanta en David Gené perquè sempre és tan resolutiu, eh? Escolta, David, hem vist al llarg d'aquestes últimes setmanes també que s'està posant molt de moda un concepte que és el de llogar mòbils, ordinadors o tablets. És realment una bona opció?
És interessant perquè com que els aparells evolucionen rapidíssimament, quan tu compres un telèfon o quan tu compres un ordinador nou, estàs pagant un sobrepreu pel fet d'estrenar-lo, però al cap de pocs dies o poques setmanes o pocs mesos ja ha quedat obsolet, perquè ja ha sortit una versió nova, una versió més potent, etc. Això passa una mica com amb els cotxes, que quan el treus del concessionari ja ha perdut un percentatge important del seu valor. Que hi hagi aquests models alternatius que en comptes de comprar-lo els puguis llogar i que sempre puguis estar a l'última, doncs probablement, jo diria que fins i tot en l'àmbit professional és una opció molt recomanada, perquè permet a les empreses no haver de fer grans inversions de cop i tenir un, podríem dir, una tarifa plana, una quota mensual, i que saps que et garanteix que sempre tindràs, doncs, estaràs a l'última. Per tant, està bé. Al final, el fet que hi hagi varietat de models de negoci sempre és positiu pel consumidor. Que tu puguis triar si compres o llogues, ja sigui vivent de cotxe o en aquest cas, dispositius electrònics, és una bona opció.
Molt bé, doncs veurem si això realment ha vingut per quedar-se o en qualsevol cas és una moda momentània. Però, David, perquè ens en fem una idea, què funcionaria? Com aquell que lloga, no sé, un cotxe, per exemple?
Sí, bé, per exemple, en el cas dels ordinadors és això, no? Tu pagues una quota, això per la part de l'usuari té l'avantatge que saps que ja saps el que pagaràs cada mes, i saps que sempre tindràs el dispositiu últim model. Per la companyia això també és bo perquè ells tenen un model recurrent d'ingressos que els permet fer projeccions i previsions a futur més estables, de dir, jo ja sé que tinc tants subscriptors. Una mica és aplicar el model Netflix, de dir, quants subscriptors tens, quins ingressos mensuals tens, i amb aquests diners doncs pots jugar, no? Mentre que amb les opcions de compra depens d'altres factors externs. El model de subscripció sempre és un model que dona més tranquil·litat, més seguretat a les companyies, i en aquest cas als usuaris ens dona la certesa que sempre estarem a l'última.
Ja sabeu que podeu enviar-nos whatsapps al 682-900-600, que és el nostre número de WhatsApp, o de telèfon. Abans de telèfon, ara és el número de WhatsApp, que en definitiva és on hi podeu enviar les vostres suggerències, opinions i també preguntes als nostres col·laboradors. I ara mateix ens arriba una pregunta d'en Carles des de Santa Pau que ens diu m'han hackejat la meva compte d'Instagram i no sé com ho han fet. Li podeu preguntar a en David Gené com pot haver passat això en el meu dispositiu? És el que ens pregunta.
Aviam, aquí coses de tenir en compte perquè no ens hackegin un compte, ja sigui d'Instagram o de correu electrònic o de qualsevol servei online. Contrasenyes complicades. No poseu mai aquelles contrasenyes que siguin fàcils de recordar, com un número de telèfon, un DNI, una data, una paraula... No, les contrasenyes han de tenir majúscules, minúscules, números, signes de puntuació... i les hem de tenir desades, si pot ser, amb un programa gestor de contrasenyes, com pot ser el One Password o el LastPass. Segon consell, activeu el doble factor d'autenticació. Això és allò que fa que quan tu poses la contrasenya t'envien un codi al mòbil que has de posar-lo, és a dir, has de posar dos contrasenyes, l'habitual més el codi temporal que t'envien al mòbil. Tercer, com pot ser que li hagin hackejat? Moltes vegades t'arriba un correu que sembla que vingui d'Instagram o t'arriba un SMS que sembla que vingui d'Instagram on et diuen que introdueixis el teu usuari i la teva contrasenya perquè resulta que, no sé, que han canviat les polítiques de privacitat o resulta que tens un missatge. Aquella web que està recollint l'usuari i la contrasenya no és Instagram, és la web dels pirates que després faran servir aquestes dades per accedir al teu compte. Per això, si tens el doble factor d'autenticació, no podran entrar, perquè quan posin l'usuari la contrasenya i s'enviï el codi, tu rebràs un codi que diràs això d'on baixa i tindràs el compte protegit. Per tant, hem de posar contrasenyes complicades, activar el doble factor d'autenticació que ens enviïn codi al mòbil i no donar mai al nostre usuari i contrasenya a suposades pàgines que ens ho demanen, que no sigui, òbviament, quan estem accedint a Instagram o quan estem accedint al nostre correu.
Perquè, a veure, David, una cosa. Instagram ens escriurà mai a la vida nosaltres un missatge privat? O ens enviarà un correu electrònic?
Pot enviar un correu... El cas aquest que comentava fa un moment, quan les empreses canvien les condicions d'ús, el típic avís legal que nosaltres acceptem quan ens donem d'alta, aquest avís legal va evolucionant, i quan el canvien és habitual que t'enviïn un correu electrònic dient hem canviat les nostres condicions. Però quan ens l'enviï Instagram, no ens demanarà mai que posem l'usuari i la contrasenya. Ens dirà Instagram ha canviat les condicions d'ús, si accedeixes a partir del dia 1 de febrer vol dir que acceptes les noves condicions, i si vols saber què ha canviat, clica aquí, però veurem un text sense que ens demani un usuari una contrasenya. Per tant, insisteixo, ni Instagram, ni el banc, ni Correos, ni cap d'aquests
ens demanarà mai. FedEx també és habitual.
FedEx. Els sistemes de missatgeria, les empreses de missatgeria, els bancs, xarxes socials, són molts cops el ganxo que fan servir els pirates per extreure'ns el nostre usuari i contrasenya. I repeteixo, no l'hem de donar mai. Només hem de posar-lo quan volem accedir al servei. En altres casos, mai.
Molt bé, David, doncs com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i la setmana que ve més, a veure què ens depara l'actualitat informativa lligada al món de les xarxes i de la tecnologia. Cuida't molt.
Molt bé, igualment.
Una abraçada.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.